El tren de la vida, una invitació a gaudir d'un viatge extraordinari.
Benvingudes i benvinguts al Tren de la Vida, el podcast on descobrim persones que en el seu trajecte vital contribueixen a perfumar el món, a fer-ho més amable, més acollidor i més solidari. Avui pugem a aquest tren amb un viatger que ha dedicat gran part de la seva vida a cuidar de la gent de Vilanova, a facilitar la tasca institucional dels seus representants públics, primer des de la Casa Gran de l'Ajuntament i després a cuidar de la comunitat des de la Biblioteca Armand Cardona Torrandell i ara participant amb silenci en diferents activitats de la vida de la ciutat. Parlem d'en Severo Fuentes, un home d'esperit hospitalari que ha sabut combinar eficiència, afabilitat i fluïdesa en cada etapa del seu viatge professional i personal. Severo, molt benvingut al Tren de la Vida.
Moltes gràcies, quina presentació més xula, eh? Gràcies, Pilar. Espera que entenc això, que tinc molta calor.
S'està traient el jersei perquè...
Vale, sí, m'ha agafat calor amb aquesta presentació. Jo volia fer una prèvia, Pilar. Primer, gràcies per convidar-me, eh? No, em sembla que és la segona vegada que vinc aquí al Canal Blau. Però tu, com has fet la presentació, busques persones que siguin especials, que siguin... I jo l'altre dia li deia a una amiga, la Pilar m'ha convidat a fer això, persones que expliquin la seva vida, i jo tinc una vida molt normal, no tinc... I em van dir, i aquesta noia, que me l'estimo molt, la Blanca, em va dir, la teva vida és única, la teva vida és molt important, valora't perquè no hi ha cap igual que la teva, no? I això em va agradar molt, i llavors és el que m'ha fet venir aquí pensant, no cal que et preparis res, no? Tu digues el que contesta el que et preguntin i explica el que vulguis, però... Jo ara he fet 66 anys, tinc un recorregut molt llarg i valoro, és a dir, vull llegir la meva vida d'una manera agraïda i per què no, admirada, no?, també per mi, perquè he fet coses interessants. Gràcies.
Doncs gràcies a tu per venir. Nosaltres el que volem és que les persones que pugin al tren doncs ens transmetin el que senten, el que són, el que han fet, perquè el que volem és aprendre i aprenem de tothom. I l'agraïment és un gran aprenentatge per nosaltres. Severo, tots tenim una primera estació en el nostre viatge per la vida. Quins records tens de la teva infantesa? Quina manera de ser i de fer et van influir més amb el teu tarannà, diries?
No sé. Jo a vegades penso que he tingut moltes vides, no? I no, és una vida amb un recorregut, no? És de cada moment... portes a sobre l'anterior. La primera infància jo la vaig viure d'una manera especial, ja que els meus pares tenien un negoci, tenien un bar a la Rambla, el bar Lilas, si algú escolta això, igual se'n recorda, el bar Lilas era molt especial. Tot i que mon pare treballava en una fàbrica, ma mare portava el bar, no? En aquella època, als anys 60, jo vaig néixer el 59, pues que una senyora portés un bar era curiós, no? Era un dels bars de la Rambla que hi anaven senyores a prendre cafè perquè hi havia una senyora que els hi servia, no? I sempre estava envoltada dels nens. Dels nens són els meus germans i jo, no? I al dematí ens llevàvem, anàvem a les 6 del dematí a obrir el bar, estàvem amb la mare i esmorzàvem i després anàvem cap a escola, no? I tornàvem d'escola i tornàvem al bar. És a dir, que el bar, allà al centre de la ciutat, a la Rambla principal, és on jo vaig viure fins als 13 anys, em sembla. I recordo, doncs, això, de que era una mica diferent als nens de la meva classe, no? Perquè els nens de la meva classe, doncs, feien la comunió un diumenge, i jo la feia un dimecres, que era el dia que tancaven el bar. Les vacances, els nens de la meva classe se'n anaven lluny a l'estiu, nosaltres no, perquè és quan treballàvem més. Jo me recordo que tenia 10 o 12 anys i ja servia cafès. Bueno, no sé, una cosa diferent, però content d'haver-la passat, eh? Això a nivell del context. I jo, com a persona, era una persona bastant tímid. Era el meu germà gran, que té 4 anys més que jo, que tenia 4 anys més que jo, era molt diferent. Era molt guapo, era molt fort, era molt intel·ligent. Jo sempre l'he admirat, el Josep Ramon, sempre l'he admirat molt. I ma germana, que té 2 anys menys que jo, era la nena, però jo estava sempre més a prop del meu germà, encara que, jo t'ho suposo, també a nivell cultural, els pares, els nens com els nens, no? És a dir, jo dormia amb el meu germà, encara que em portés més que amb ma germana, no? Jo tenia una relació, però la persona dels tres, el que portava la batuta era el gran, en tot, i jo era un nen timidet. Recordo aquestes coses, no sé si et contesto, eh?
I aquesta manera de fer, per exemple, la vida al bar, la vida comunitària, jo no vaig tenir gens de vida comunitària. Aquesta manera de fer amb persones al voltant permanentment i després treballant des de molt jovenet posant, creus que van marcar d'alguna manera la teva manera de ser, que és el que deia?
Jo crec que sí, totalment. Jo em considero una persona sociable. Tinc molts amics. Sí, és veritat, tinc molts amics, molts coneguts. I té que veure amb això, d'haver nascut en un ambient d'un servei, no? D'un bar. Després ja t'explicaré, però l'Ajuntament també... Els meus pares eren molt coneguts, també. El Fuentes, el meu germà, aquest que jo admirava tant, va ser mestre i va conèixer molta gent, era una persona molt implicada. Jo sóc una mica el resultat de tot això, i això m'ha ajudat a ser més obert, no? No tan tímid com al principi. Jo, després, bueno, això.
és que els nostres pares, els germans, les primeres etapes del viatge són determinants de la resta de la nostra vida. I bueno, com tu dius, probablement de la teva manera essencial de ser, eres una persona més tancada, però al voltant et vas envoltar culturalment, les circumstàncies i la manera de fer del teu entorn van fer que sortís una altra versió del Severo. Sí. I parlant d'aquest viatge per la vida, de tot el recorregut que has fet, quines estacions diries que han estat les més determinants? Quins moments de la teva vida han estat claus? O diries que s'ha produït un canvi i que ha marcat el viatge general? Aquelles que han deixat una petjada més profunda.
N'hi ha moltíssimes. Hi ha moltíssimes.
Triem tres?
Tres. Una, quan tenia 17 anys, que vaig deixar de ser el noi tímid per ser una persona molt, molt oberta. Me'n vaig anar a viure sol als 17 anys. I vaig fer coses que vaig viatjar, vaig estudiar, vaig conèixer gent. Bueno, tota la meva vida, o el que jo remarco més de la meva vida és la gent, no? Les persones, les persones, no? És a dir, jo he conegut moltes persones i he tingut la sort de conèixer moltes persones. I els 17 anys va ser un moment important per mi, molt. De ser una persona que em valorava molt poc, a valorar-me molt. A valorar-me molt i a fer coses molt interessants. No sé si t'ho explico massa bé, però...
Ho expliques perfectament.
Però jo recordo que els 17 anys, de 17 als 20, que vaig anar a la mili, van ser 3 anys molt intensos. Vaig conèixer històries molt, molt importants.
La segona.
La segona, i pot ser la més important, això t'ho deu dir tothom, no? Però és veritat, el ser pare. És a dir, quan jo vaig ser pare, em va canviar...
No ho diu tothom.
No? Doncs jo, el ser pare és el més important, el més important de la meva vida, el que més m'ha influït, l'estimació que jo tinc als meus fills, la felicitat que m'han donat, el que m'han ensenyat, el que m'ensenyen, el que em fan feliç, perquè encara hi són i jo estic amb ells i me'ls estimo moltíssim. És importantíssim la meva vida. I després, l'última, és ara que m'he jubilat, que jo he treballat molt a la meva vida, com tothom, no més que ningú, però he treballat molt, molt implicat, i quan he deixat de treballar, m'he relaxat i he anat descobrint coses que jo creia que no tenia. Sensibilització artística, escoltar més al meu voltant. I sóc molt feliç, la veritat que sí, estic molt content.
Si li haguéssim de posar banda sonora a aquest viatge, quina triaries?
N'hi ha moltes, però Lluís Llach, m'agrada molt totes les cançons. El Núvol Blanc, què et sembla el Núvol Blanc?
M'encanta.
És molt bonic, no?
La va cantar també l'Anna Belén.
Sí.
Coneixes aquesta versió?
Sí, també la conec.
Però per mi també la versió
és
de...
Poesia pura.
Poesia.
És poesia pura.
Saps que està dedicada a la mare?
Sí. Bueno, ho he sabut fa 5 o 6 anys, perquè aquesta cançó és del 76, em sembla. Mm. I jo tota la vida pensava que era un amor que havia tingut ell, no?
Jo també.
Només et deixo que... Bueno, és que és molt bonica, molt bonica, m'agrada molt.
La vida ens dona i pren per pell. Serenament quan ve l'onada acaba. I potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas. L'onada avui volgués quedar-se. Quedar-se així només em deixo que tu em deixis només així et deixo.
Hi ha cançons que...
Que bonica.
Que val la pena escoltar-les fins al final.
Sí.
Perquè aquesta és especialment emotiva. Ara sortim d'aquest èxtasi amb el que ens ha, que has fet tu, que has cridat aquí, i parlem de la teva feina, de la teva feina a l'Ajuntament de Vilanova. Quin propòsit et va moure amb el, per començar a treballar a l'Ajuntament?
Aquest germà que jo admirava, que era mestre, em va oferir una feina que li havien ofert amb ell, que va ser als tallers del Tégar. Devia ser l'any 83 o 82, 82 o 83, 83, quan es va casar una noia que hi treballava. Els 15 dies que li donaven de permís, li van oferir el meu germà a treballar al Tégar amb el taller. Ell no podia i m'ho va dir a mi i em van acceptar. I jo ja vaig descobrir que a mi m'il·lusionava molt aquesta feina, molt. Estar amb gent que ho té diferent, que les seves circumstàncies són diferents a les meves i també volen ser feliços i també volen estar aquí per viure i tu, pues, coneixes, m'agradava molt. Bueno, aquí va ser un granet que quan va acabar, als 6 mesos d'això, hi havia una plaça a l'Ajuntament per treballar com a educador de carrer. Educador, ara no es diu educador, ara es diuen educadors socials, estan dintre de serveis socials, abans també estaven dins dels serveis socials, però Vilanova era quan, al començament, el 84, i em vaig presentar amb unes proves, i que no es va presentar molta gent, 4 o 5 persones, em sembla, i me la van donar, em van donar aquesta plaça, i vaig estar treballant 8 anys d'educador de carrer a l'Ajuntament. Després vaig fer oposicions... I va ser fenomenal, em va agradar molt conèixer la feina aquesta. No tenia formació específica, però sí que tenia il·lusió i ganes de fer-la. I considero que els 8 anys de treballar d'educador de carrer, quan vaig demanar canvi, considero que era un bon educador de carrer. I no sé si és xuleria això, però ara encara veig nanos pel carrer, que jo el tenia, i ens saluden, i ens saluden. I bueno, és a dir, que jo crec que si ho fas amb il·lusió, aprens. A més, tampoc hi havia formació per d'educador de carrer. Ara sí, ara hi ha una llicenciatura d'educador social, no? Però en aquella època no. I llavors vaig demanar canvi perquè jo va ser quan vaig tenir els meus fills i la involucració era una mica massa. És a dir, no, em costava molt diferenciar la vida pública i privada de la professional. No? I llavors vaig demanar canvi, vaig entrar a l'Ajuntament, em van passar al Departament d'Alcaldia, que buscaven una persona que treballés a Participació Ciutadana, un tècnic mig. I jo vaig treballar durant 6 anys amb aquesta... Bueno, igual t'estic fent molt de rotllo, no?
És que, a més, permet explicar d'on surts. És dir, la teva manera de fer, la teva manera de moure't al món, al final està feta de... Bueno, la de tots, evidentment. Està feta de decisions, no? I saber com vas arribar a cap de protocol, perquè yeah. El Severo Fuentes ha estat molts anys cap de protocol. Llavors, jo, per exemple, no coneixia que havies començat com a educador, yeah. Però sí sé la teva voluntat de servei i de servir perquè l'he vist. I un cap de protocol... En molts casos, per ser cap de protocol, jo des de fora que ho veia i et veia, sé que es demana rigor, que és important,
organització, important, discreció, evidentment, també intuïció i autoritat. Mm-hmm. És a dir, és, diguéssim, necessari, no sé si imprescindible, però sí que és necessari tenir autoritat, aconseguir l'autoritat, que l'autoritat molts cops te l'has de guanyar.
Mm-hmm.
I volia saber, ja ens ho has explicat, vull dir que a través de diferents... Vas arribant a través de... Estàs a alcaldia i és un pas més.
Un pas més.
I què vas aprendre d'aquesta etapa com a cap de protocol? Què diries que vas aprendre?
Moltes coses. Ara et contesto, però només dir-te que, a part, jo he tingut molta sort. Molta sort. Perquè he conegut gent molt, molt interessant. I a nivell polític, a nivell tècnic, hi ha gent molt, molt interessant. Pensa que treballar per la ciutat on tu vius és una satisfacció importantíssima. És a dir, tot allò que fas té un punt, un granet de sorra amb aquella ciutat que vols que sigui cada vegada millor. Jo vaig entrar a protocol per casualitat, perquè hi havia els Especials Olímpics, jo vaig, participava, la cap de protocol va plegar i m'ho van oferir. Molt, molt no en sabia. Però jo vaig començar a valorar aquesta feina com una ajuda, com un ajut a aquelles persones que manaven, que en cada moment manaven, i jo els hi donava un caràcter de... què és el més lògic? És a dir, com es diu la
sentit
paraula?
Comú.
Sentit comú. El sentit comú era molt important. És a dir, si jo mateix em feia preguntes, bueno, ara qui l'ha de rebre aquesta persona, no? Bueno, si jo estic a casa meva i ve algú, doncs seré jo l'amo de la casa que aniré a saludar amb aquest senyor. Són coses quotidianes que les traspasso, les vaig anar traspassant a la tasca de tècnic en protocol. Després, clar, aquí sí que em vaig formar una mica, no? És a dir, jo era de l'associació de protocol i vaig fer molts bastants cursos i vaig aprendre, no? Però, en definitiva, el més important d'un tècnic en protocol és tenir sentit comú, és fer una feina... Estàs segur i que totes les coses que fa... Tota la normativa que hi ha molt poca normativa de protocol, hi ha poquíssima, és per algo. És a dir, té... Torno a dir un sentit comú i és per algo. És a dir, si tu deixes un bolígraf sobre la taula és perquè saps que necessitarà escriure aquella persona. Igual no el porta, no? Això és una tonteria, però el protocol és ajudar, és facilitar el moviment, els subjectius dels altres, no? És a dir, tu facilites que els subjectius que tenen els polítics o l'empresa o el que sigui, doncs sigui més fàcil.
Sovint, de tota manera, la vida dels càrrecs institucionals és molt estressant. Vull dir que no tot els caps de no hi ha espai lliure per ells, no?
Molt.
I la persona que està al càrrec del protocol exactament igual, no? Vull dir que com s'aconsegueix mantenir un cert equilibri i harmonia amb una pressió tan constant i durant tants anys, perquè probablement les persones, els representats públics, estaven un temps, però tu quants anys has estat
21.
De cap? 21.
21.
Tu estaves sempre.
Bueno, jo, a mi m'agrada això, És a dir, és una satisfacció perquè en molts llocs el cap de protocol és un càrrec de confiança. Mm. És a dir, és una persona que, clar, els polítics cada 4 anys poden canviar, no? Jo he estat amb 5 alcaldes, em sembla. Que 5 persones meravelloses, El Pep González, l'Esteve Riols, el Sixte Moral...
Joan Ignasi.
Joan Ignasi Elena i la Neus Lloberes, no? Em sembla que he estat amb aquests 5. Totes persones molt importants per mi. M'han ensenyat moltíssim. Aquesta... A la pregunta exactament quina era, torna-me-la a repetir.
Com mantenies l'equilibri i l'harmonia?
Doncs com podia, però... com podia fins que no vaig poder més ja, no? Perquè realment... Però jo ho veia necessari, veia que la meva feina era necessària. Agafar seguretat, no? Perquè quan començava un alcalde al principi, pues no saben, tenen les seves idees, però no saben, és a dir, el que he dit abans, el que feia, com ajudava, i jo em sentia, pues, també cada vegada més segur, perquè al principi, me'n recordo el primer acte que vaig fer, si vol ser ara l'alcalde aquest, igual no s'enfada, però bueno, el primer acte que vaig fer, no? Una taula, no, presidencial. Jo sabia que el principal era visualment es veu que el que presideix està al mig, no? I jo tenia que fer una aquesta taula i eren quatre. I jo vaig posar el meu alcalde al mig, però junt amb un altre. Després ja sé quin és el seu lloc principal, però bueno. Allò que et pregunten, no? Estic ben col·locat aquí? I jo vaig dir amb una seguretat: "Sí, sí, alcalde, ets el..." I no era, no ho sabia. Després vaig descobrir que ho havia fet bé, per casualitat, és a dir, del mig al dret és el número 1.
El dret?
El dret és el número 1. Uh-huh. Però la seguretat ajuda. Uh-huh. No cal que t'inventis les coses, però ser segur ajuda. I després que et valorin també ajuda. Que quan tu dius una cosa et facin cas, t'ajuda. Llavors vas creant. I jo, a l'alcaldia de Vilanova, el protocol que jo vaig substituir a la Neus Marín, una persona molt autèntica, la Neus Marín, ella va començar i jo vaig acabar i vaig fer un gabinet d'alcaldia protocol, vaig crear, o vam crear entre tots, clar, amb el Javi Pérez, una peça importantíssima amb el departament, van crear tot un mecanisme de comunicació entre els polítics que va facilitar i està facilitant la seva tasca política. I vaig aguantar com vaig poder.
I vas aguantar fins que arriba un moment...
Que vaig demanar un canvi perquè era molt estressant, no? És a dir, tenies un mòbil de l'Ajuntament i et trucaven molt sovint... I, bueno, però vaig conèixer moltíssima gent. Jo, ara, després de l'alcaldia, molta gent, en tu et conec des d'alcaldia. Uh-huh. En moltes empreses, molts serveis, jo dic que sóc el Severo i em coneixen, no? Bueno, la qüestió és que vaig demanar un canvi i em van dir, busca el que tu vulguis.
Per alguna cosa seria.
Sí, sí, estaven molt contents amb mi, suposo. Els feia llàstima que plegués, però jo m'ho mereixia, deia. Me recordo la Glòria, que era la cap de... la regidora de personal, em va dir: "Te lo mereces todo." Gràcies, Glòria.
La Glòria García.
Glòria García, gràcies. I vaig dir, m'agradaria anar a l'arxiu comarcal, allà amb el Rafael Mestres, que em cau molt bé... I no va ser possible, que menys mal que no va ser possible, perquè allà dintre, fent cosetes, no hagués aguantat molt de temps. Em van enviar a la biblioteca, a una biblioteca, la Cardona Torrandell, i allà he estat molt feliç aquests últims 6 anys de la meva vida laboral, molt feliç.
I a la biblioteca vas contribuir, jo crec que de manera decisiva, a convertir l'espai en un punt de trobada, viu... hospitalari, amb exposicions, vermuts musicals, sí. Els vermuts musicals.
Torno a lo mateix, vaig trobar gent molt maca. Vaig trobar una directora, l'Anna Cabotí, el Cisco, uns companys molt, 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 molt macos. I em van demanar una tasca que la fèiem tots, que era una feina de servei de devolució i de préstec, d'arreglar els llibres, de forrar-los, que això ho feien tots, i a més em van donar l'encàrrec de la música, de dinamitzar el fons de la música. I em van deixar fer el que volgués. Mentre que no costés massa diners, el que fos. I jo em vaig inventar això dels vermuts musicals. Me recordo que el meu germà, que era viu, ho vaig compartir molt amb ell, no? I vaig crear una activitat que no s'havia fet mai, que era que la gent anés a la biblioteca a escoltar en viu i estar relaxats. Una biblioteca que té una terrassa preciosa. No totes les biblioteques tenen terrassa. I va ser molt xulo. És un dels projectes que jo vaig fer. Vaig acollir un projecte d'òpera que és de la Generalitat i també fèiem òpera i encara en fan. I el projecte que més m'he sentit més bé és que vam fer un club de lectura per gent invident. Això em va agradar molt. I m'ho vaig inventar quasi per casualitat. Una senyora, la tieta de la Keti, era una senyora gran que...
Victòria?
La Vicky. La Vicky. Era molt, molt maca. Es va morir fa uns anys, dos anys. Va venir a la biblioteca, jo estava ja...
Filla de Ferroviari.
Sí. Pues mira, ella va venir i va dir, m'han dit que aquí, a aquesta biblioteca, hi ha gent que et llegeixen coses. I jo, com que era al principi, no sabia, vaig preguntar i em van dir, no, això no es fa aquí. Però vaig pensar, hosti, i per què no ho fem? Qui ho està demanant? Ho està demanant una persona que ara no pot llegir perquè ja s'ha fet gran, perquè li costa, perquè no hi veu. Llavors vaig parlar amb la ONCE de Vilanova i van crear aquest club de lectura, en el qual cada dissabte, primer cada dissabte, després cada 15 dies, ja no sé, em sembla que es fa un cop al mes, em sembla, reunia gent invident en diferents nivells de vista, no? I portava una persona i llegia contes. I aquest va ser un projecte molt xulo. Em va agradar molt.
Te n'adones perquè t'he triat com a viatger del nostre tren de la vida? Et vas fixar en per què?
Bueno, molta gent es fa...
Sí, evidentment, tothom, evidentment. Tothom.
Sí. Bueno, jo estic molt, molt satisfet amb això, molt.
Quin llibre d'aquell moment o d'un altre moment, quin llibre triaries per pujar al tren?
Ui, no sé, això sí que em costa, perquè en aquell grup de gent que venia, jo havia convidat a gent important, bueno, important, escriptors, no? Algun escriptor que és amic meu, com el Màrius Serra, havia vingut el Sergi López, clar, que és de Vilanova, el Toni Albà, el Sixte Moral, la Mercè Foradada, la mestra del Cossetània, el mestre de no sé on, no? I llavors escollien ells.
I tu?
Jo no escollia mai.
Has d'escollir?
No sé, és que no sé. No sé, perquè eren llibres molt curtets.
No, pues un llibre...
A mi, Aro, de qui és l'Aro? És d'una senyora argentina, de Flàvia Company. És un llibre que em va...
Flàvia Company escrivia per La Vanguardia, estava, sí. I feia unes cròniques meravelloses.
Boníssimes. Jo no la coneixia, eh? És una senyora que és d'Argentina i als 10 anys va venir a Barcelona, va venir a Catalunya. Uh-huh. Va estar vivint en diferents pobles i ara està bastant a Barcelona. I treballava a la Vanguardia. Ha escrit amb diferents noms, Andrea Mayo també és ella, i vaig llegir aquest llibre, que fixa't que es diu Aro. Hi ha una frase al llibre que diu «Cada dia és una vida sencera». I vaig pensar, que xulo, cada dia és una vida sencera, aprofitem-ho, no? Cada dia una vida sencera. I me'l va deixar la Nuri, una de les millors amigues meves, me'l va deixar i em vaig enamorar d'aquest llibre. Em vaig enamorar perquè... parla de les coses importants. Les coses importants són les coses senzilles, les coses que no fan soroll, les coses que t'omplen. I parla de com una noia jove que del Japó, que l'envien amb una escola, no? Un dojo, que li diuen, em sembla. I allà, pues, les formen com a persones. I, bueno, m'agrada molt. Jo us l'aconsello, eh? Us l'aconsello. És un d'aquells llibres que quan l'has llegit, llegeixes la teva vida d'una altra manera.
Doncs el llegirem, segur.
De veritat, eh? Ara.
I ara posa-li música a aquest moment del viatge. Una altra cançó. Vinga. Que sigui important per tu. Ah. Estem llegint el llibre, ara sí. Posem una cançó.
Ara tornem enrere, als 17 anys, quan jo deia que em vaig sentir molt fort i molt, molt important. Aquest flamenc més popular i bo en aquella època, als anys 80, hi havia molts grups. Jo em vaig enamorar de Triana i de Loli Manuel. Loli Manuel em vaig enamorar i encara estic enamorat. Hi ha moltíssimes cançons, la que tu vulguis. Però... hi ha una que es diu Dime. Aquesta m'agrada molt. La podem sentir?
Si has odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad, dime. Si siente tu corazón sin que temblaran tus manos, dime. Si de verdad crees en Dios, como crees en el fuego cuando te quema, dime, 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 dime. Si es el cielo tu ilusión,
ai, que bonita.
I el flamenc també forma part de la teva vida familiar, no?
Sí. Bueno, primer, jo tinc un amic que es diu Pepe, el Pepe Campaña Camacho, que és el que em va ajudar, em va ensenyar tota aquesta música, eh? I jo aquesta cançó se la dedico al Pepe, eh? Sí. No sé per què, perquè tinc una filla que quan tenia 14 o 15 anys va dir que volia ballar flamenco. I, bueno, pues vam pensar... em sembla que m'acabava de separar, jo, em sembla, i van dir, bueno, pues apuntem-la com una activitat extraescolar, no?, flamenco, i va anar... el Pepe, el meu amic Pepe, em va dir en quina tenia que anar. A la Carmen, al carrer Sant Magí. I allà va estar 5 o 6 anys aprenent. Li va agradar tant que després se'n va anar a Granada... i va estar vivint 7 anys i estudiant flamenco. I es baila ahora. Es baila ahora. El que passa que no viu d'això, no viu d'això perquè no pot, perquè té...
Però aquí a Vilanova ensenya, no?
Bueno, sí, aquí a Vilanova dona classes de flamenco amb una acadèmia o en dues. I arribes també, però fa molt poc, fa tres o quatre classes a la setmana.
Ella es diu Clara.
Clara Fuentes. Ella balla molt bé, és, però, bueno, també les circumstàncies, no? Té dos fills maquíssims, el Saúl i la Jade, són lo más bonito del mundo. I té pocs bolos. Ha actuat, ha fet coses, eh? Va actuar al FIMPT, va en diferents bars... va fer un anunci, ha fet cosetes, però no pot viure d'això.
Et sents orgullós, eh?
Ui, molt, 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 molt. Del rock també, eh? Del rock i la Clara, però la Clara ara ho està passant una mica malament per les seves circumstàncies concretes i és la meva sang, la meva energia està dirigida amb ella.
Ara que no estàs amb responsabilitats laborals, com has decidit viure aquest
aquesta part de viatge per la vida.
Quan m'has preguntat al principi les estacions, l'última era aquesta, la jubilació. Fabulosa, fabulosa. És a dir, fa 2 anys que estic jubilat i he descobert coses que m'omplen moltíssim. Totes elles d'un caire espiritual, que m'omple moltíssim, eh? Jo vaig començar fa 8 anys, que ja encara treballava a la biblioteca, vaig començar a meditar aquí a Vilanova en un grup, i cada vegada he estat cada vegada més intens i estic aprenent i m'està sentant molt bé. Estic aprenent a respirar, per exemple, respiro bastant bé ara. Després vaig descobrir per casualitat un sistema de pintura que es diu Sumier, que és pintura xina, i vaig conèixer la millor professora de Barcelona, segur. No sé si de Catalunya, eh? Jo crec que sí, la Maria Eugènia Manrique, que ha escrit bastants llibres, i m'ha ensenyat a dibuixar Sumier. Sumier és pintar amb pinzell, m'ha ensenyat una mica, eh? estic aprenent, però amb un pinzell, amb pintura xina i amb paper d'arròs. I això també ho poso dintre d'aquest camp més espiritual.
De la pràctica meditativa.
Sí, perquè no és tant el resultat, el dibuix que sigui bonic, que acostumen a ser bonics, sinó el procés de realitzar aquell bambú, aquella orquídia, aquell que sentem. I encara més, encara també m'he apuntat a fer qigong, que jo us aconsello a tothom. Que
a la platja, no?
A la platja, us aconsello a tothom. A la platja de Vilanova, a la platja de la República, ens trobem 2 dies a la setmana més de 100 persones grans. Clar, són dies al dematí, gent que estan jubilats, gent que també més jove que treballa a la tarda i poden venir al dematí, i fem qigong. Qigong és un art, és una gimnàstica oriental que serveix per que flueixi l'energia, per fluir l'energia. Amb moviments lents, junt amb respiració i concentració. I espero que no deixi de fer qigong fins que em mori, perquè em va fenomenal. I faig això, res més. No estic gens agobiat, però tinc moltes coses. Mai no m'avorreixo, no? Tenim la sort de viure a Vilanova, que Vilanova és una ciutat magnífica, amb un mar preciós. Ah, el qigong aquest el fem davant del mar, ja t'ho he dit. Ah, sí, passa ja... Quasi no parlo amb ningú, eh? Arribo, escolto el mar, em toca el sol a la cara i faig aquells moviments que m'han ensenyat a fer i després me'n vaig a casa. I això, i cuidar els meus nets quan ma filla necessita, estar amb els amics, i m'agrada molt el teatre, la música, l'art. La música m'agrada molt. Ara, últimament, vaig bastant al Liceu. Bueno, bastant no, eh? Però 5 o 6 vegades al curs vaig al Liceu, que he descobert aquesta música. També és molt interessant, la música clàssica. O, no sé, eso, vivir. Intento vivir y estar agradecido con lo que tengo.
Per acabar ja aquest viatge, ja... estem arribant, bueno, no mai acabem, sinó estem arribant a una estació. A les persones més joves que ens puguin escoltar, quins aprenentatges o què els hi voldries transmetre del que has anat vivint, de la teva experiència vital, si haguessis de compartir amb persones joves en què consideres que són claus d'una bona vida o del benestar interior, quines serien?
Jo crec en fer les coses fàcils, no fer-les complicades, acceptar la situació, intentar millorar-la, però acceptar la situació. Crec que una bona actitud de la persona, jo no sóc cap mestre, però crec que tenir aquesta actitud d'aprenent a la vida està bé. Perquè el més savi ha d'aprendre moltes coses encara. No? Llavors jo crec que saber on estàs, intentar fer el que creguis més convenient, que sigui fàcil, i valorar tot allò que aprens i que coneixes, guai.
A mi m'agrada molt aquesta actitud d'aprenent. Jo crec que engloba moltes coses i m'agrada molt que diguis aquesta manera de viure, aquesta manera de ser, i l'agraïment.
Puc dir una coseta? Perdona, només una coseta. És com la respiració, això. I la concentració. Una cosa és el que vols. A vegades no pots. Llavors, vius el que no pots i tornes a respirar bé. És a dir, jo quan li diria a un jove, a ma filla, ahir li vaig dir, Clara, intentem no patir, intentem fer-lo més... Això no treu que a vegades pateixis. Doncs quan pateixis, entens el patiment i tornes a buscar Dic, no són tots flors i violes. És a dir, que quan se te'n va el cap per una altra cosa, deixes anar i tornes a estar bé. M'explico?
Sí. La pràctica meditativa.
Exacte.
Severo, doncs després d'aquest viatge tan interessant que hem fet amb tu, volem que ens acompanyis al vagó de les bones notícies. Nosaltres anem cada viatge a la descoberta de bones notícies. I sempre hi ha bones notícies interessants. És difícil inclús triar-les. A veure què et semblen aquestes que hem escollit en aquest cas. L'altre dia, passejant per l'Hortoll, vaig descobrir la tasca que fan els voluntaris de l'associació Garraf Coopera, que treballa en projectes de cooperació i sensibilització sobre el medi ambient i l'economia social i per unes relacions més justes. I realment les persones que estan allà fent de l'Hortoll un espai de natura extraordinari, és un espai de natura extraordinari i les persones que estan allà el fan encara més extraordinari. Jo recomano molt que es vagi a veure. Estan els primers dilluns de... tots els dilluns al matí i després els tercers diumenges. I fan una tasca tan interessant. Es va firmar un acord fa uns anys de custòdia del terreny municipal, que són 9.000 metres quadrats a la zona de l'Hortoll, i s'està realitzant una tasca de restauració de camins, de replantació d'arbrat, de control de la flora i de manteniment de la vegetació, de la restauració de les antigues basses, i hi ha un dipòsit d'aigua. I ja dic, les persones que estan allà mostren la seva generositat i són realment, per mi, modèliques, i em va agradar moltíssim descobrir aquesta tasca que estan realitzant. Tu els coneixes?
Sí, és curiós. El meu germà, aquest noi que jo admirava tant, que es va morir fa 8 anys, el 4 de juliol farà 8 anys, va ser un impulsor d'aquest,
sí,
d'aquest camí. Jo no ho sabia, eh? Era un impulsor. I diumenge passat, aquesta gent, que és molt maca, li van posar una placa al meu germà.
Ah, sí?
Una placa molt bonica que diu el mestre que ens, va ensenyar a estimar aquest espai. Superguai. Em va agradar molt. Jo coneixia el camí, no sabia la vinculació que tenia, que havia tingut el meu germà, conec a l'Enrique, conec a la Montse, i aquest dia que vam fer aquest petit homenatge vaig conèixer molta més gent que estava vinculada. Em sembla preciós. És com el teu programa, no? Un camí també és una vida, no? Una via, un viatge, doncs això també.
I el rellotge? Què et sembla, aquell rellotge meravellós?
Sí, de les plantes aromàtiques. Sí. Molt bé, molt bé. És que, a més, les persones necessitem la natura per estar bé. A prop de la natura. I és una molt bona notícia que aquesta gent faci aquesta tasca que ens podem gaudir tots i col·laborar-hi també. Tenen les portes obertes.
Moltes vegades, quan vaig estar, ens van dir que necessitàvem més voluntaris. Doncs després d'aquesta notícia que ens reconcilia amb algunes vegades que tenim dubtes de l'ésser humà, doncs anem al vagó de les propostes interessants. Propostes, en aquest cas, hem triat visitar els museus, a museus que no són gaire coneguts i que s'acaben d'obrir, que fa poquet que s'han obert. Per exemple, el Museu del Renaixement de Catalunya, que està a Molins de Rei. Es va obrir el desembre del 24 al Palau Requesens i el que es pot fer és una immersió en l'època històrica del Renaixement, que fins ara Catalunya pràcticament no estava reflectida, a part del Museu de l'Art de Catalunya, i destaca la seva influència a l'art, la cultura i el pensament. Molins de Rei és una, no sé si és ciutat, o en tot cas és una població molt interessant, que fan coses molt maques. I jo, val la pena anar a Molins de Rei, us recomano. Després, el Museu Morera de Lleida, que després d'anys de planificació, doncs es va inaugurar la seu definitiva al desembre també de l'any passat, a l'antiga Audiència Provincial de Lleida, amb aquest espai que és de 3.500 metres quadrats, s'acull una col·lecció d'art modern i contemporani, i ara destaca una exposició que es diu Arrels i Horitzons, més d'un segle d'art, que presenta 470 obres que reflecteixen els canvis artístics i culturals des del segle XX fins a l'actualitat. També val moltíssim la pena. I no oblidarem els museus de casa nostra. El diumenge passat vaig estar dissabte, amb una visita guiada fantàstica al Museu Papiol, una visita que tenia com a fil conductor la xocolata. I vaig gaudir moltíssim d'aquesta casa-museu que evoca la vida quotidiana d'una família benestant del segle XIX a través de l'ambient de les seves estances i del seu mobiliari. I no sé si sabeu que la casa Papiol va ser la casa pairal d'una família molt influent a la vila. El Francesc de Papiol i Padró va ser un advocat i terratinent, persona erudita, molt diputat, va ser per Catalunya a les Corts de Cadis de 1812 i la va fer construir a finals del segle XVIII a sobre d'un antic hort familiar. I és un espai especial. També és un espai on es fan concerts al seu
al seu jardí i molt recomanable. Les visites són sempre guiades i amb un aforament limitat. Per això es recomana fer la compra de les entrades de manera anticipada. Avui parlem del Museu Papiol, però no oblidem la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i el Museu del Ferrocarril de Catalunya. Ara sí que ja arribem a l'estació d'aquest final de... No, de final mai, d'aquest viatge d'avui. I a totes i a tots els que ens escolteu us convidem a pensar i a sentir en quina estació us trobeu del vostre viatge i a pregar perquè el camí sigui ben llarg, ple de coneixences, i que siguin moltes les matinades que entreu en un port que els vostres ulls ignoraven. I a ciutats per aprendre dels que saben. Com va escriure un dia el poeta Cavafis, i va cantar també el nostre Lluís Llach en el seu viatge a Ítaca.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Per aprendre dels que saben, Severo, hem après molt amb tu avui. Molt hem après. I tu què t'emportes d'aquest viatge?
Bueno, jo, primer de tot, agrair-te, no? Agrair-te l'oportunitat de pensar en mi, no? I de parlar, bueno, a mi m'agrada haver fet aquesta entrevista perquè m'has fet pensar, m'has ensenyat també, les accions serveixen per aprendre i per gaudir-les, i jo he estat molt a gust i content d'haver vingut.
Moltes gràcies.
Amb tu.
Moltíssimes gràcies.
Amb tu, Pilar, de veritat.
Pues nosaltres ens emportem, el Xavier i jo ens emportem avui molts aprenentatges i la sensació que l'hospitalitat, perquè si hagués de posar-te o dir una paraula que em transmets, és hospitalitat. Que no és només obrir les portes de casa nostra, sinó també del nostre temps i també del nostre cor. I hem après que la lectura pot ser una brúixola, la natura un refugi, i la quietud i la calma i la serenor una gran mestra. Tot això i una mica més. Fins al proper viatge en el tren de la vida. I gràcies, Xavier, per la teva ajuda, per la teva música, i Severo, per la teva companyia.